L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, perfeccionisme versus obsessió. Diu la psicòloga Sílvia Caballol, perfeccionista és aquella persona que té uns estàndards d'eficiència molt elevats. No es conforma amb uns resultats acceptables. I fixeu-vos, explica Sílvia Caballol, que empro el verb necessitar i no voler perquè realment no es tracta d'una preferència, sinó d'una necessitat i, per tant, el perfeccionisme comporta un cert nivell d'ansietat. En canvi, segueix una de les nostres convidades d'avui dient que les obsessions són pensaments persistents, intrusius, incontrolables i que poden generar gran ansietat i angoixa. Si interfereixen en el benestar de la persona, parlem de trastorn obsessiu. Si aquests pensaments porten l'individu a la realització compulsiva de conductes ritualistes repetitives o de comprovació constant, parlem de trastorn obsessiu compulsiu. Antoni Bolinxés, psicòleg.
El perfeccionisme d'estar bé amb un mateix i d'actuar des de la maduresa i la coherència. I el perfeccionisme té a veure amb la necessitat de ser estimats. Perquè si jo faig les coses bé, la gent em valorarà en positiu. Només pot ser menys perfeccionista la persona madura. Perquè la persona que s'accepta a si mateixa, la que sap que està treballant al nivell de les seves possibilitats, ja fa les coses prou bé per no necessitar un nivell d'autoexigència que l'incapacita per estar content. I aleshores, si tu veus que no jugues bé al futbol, ja no vols ser com el Messi. Si veus que no cantes bé, no vols ser com el Serrat o no vols ser com el Julio Iglesias. Per tant, quan tu te n'adones que tens unes capacitats, aleshores tu sí que has d'aplicar un principi d'automillorament que et porti a fer les coses de la millor manera possible. Però no hem de caure al perfeccionisme. L'autoexigència té a veure amb el que tu creus que pots desenvolupar i vols estar al nivell de la teva millor versió. Aquest perfeccionisme ben entès et porta a la maduresa i a la satisfacció amb allò que fas perquè ho fas de la millor manera possible. Ara, si hi ha un nivell d'autoexigència per autoafirmar-te, com no estic segur de mi, he de fer les coses perfectes, perquè si no, no m'afirmo a mi mateix, això, evidentment, al contrari, ens pot neurotitzar. Estem en un model competitiu. La gent es droga per guanyar una cursa, per córrer més. El nivell de perfecció psicoestètica fa que moltes dones superin el pit, altres que superin el nas. I crec que per vies naturals, perfeccionar-me, millorar-se, és bo. Forçar això fins al temps i al punt de no estar mai contents i de recórrer a sistemes que forcen la nostra naturalitat, penso que és excessiu.
Aquest so ambient que escoltàvem és perquè el fragment de l'Antoni Bolinxés pertany a l'Ofici de Viure de TV3, un programa que podeu recuperar, si voleu, al web 3cat sobre el perfeccionisme. I el vam enregistrar en una pista de tennis. Bàsicament, jo jugava a tennis perdent tota l'estona. Sort que no era perfeccionista jugant al tennis. Helena Casas, psiquiatra. Doctora Casas, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, moltes
gràcies. Gràcies a la Mar Moró, psicòloga, per ser també a l'Ofici de Viure, i a la Sílvia Caballol. Ben retrobada, Sílvia.
Molt bé, igualment. Contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Bé, crec que valdria la pena començar distingint què entens, què enteneu per perfeccionisme i fins on arriba l'obsessió, no? Valdria la pena, doncs, fer aquesta marcada línia que separa el perfeccionisme de l'obsessió. Sílvia.
El perfeccionisme i l'obsessió, més enllà el trastorn obsessiu compulsiu, jo crec que l'arrel comuna és l'ansietat. Però són entitats diferents. És a dir, tenen en comú, i jo crec que la línia l'hem de marcar, en el moment en què aquest perfeccionisme ens està tornant rígids, és a dir, està restant la nostra llibertat, en el moment en què genera ansietat, en què genera neguit, addicció a l'èxit, una vàlua lligada doncs, a l'èxit, basada en els resultats, no? Llavors, jo crec que el component ansiós, quan arriba a la disfuncionalitat, és quan ja aquest perfeccionisme ja està començant a ser un problema que pot derivar o no en obsessió o en algun altre trastorn de l'espectre ansiós, no? No sé si he respost bé, perquè la complexitat d'això és gran.
Efectivament, i anirem aprofundint.
No podem caure en reduccionisme.
Efectivament.
Ah,
I la sort és que tenim temps per anar introduint matisos i sobretot fer un programa útil per les persones, per exemple, que es considerin perfeccionistes i que no sàpiguen en quin moment, doctora Elena Casas, estan ja anant cap a l'obsessió. Quin element més introduiria per començar, a banda del que acaba de dir la Sílvia Caballol?
Jo, sobretot, remarcaria, no, que el perfeccionisme no és bo ni dolent de per si, però sí que quan comença a ser una font de patiment seria quan cal revisar-lo i quan pot també desembocar a idees més obsessives, no? Aquestes idees doncs, que són involuntàries, que són recurrents, que no connecten amb el que som. Llavors, és important veure no només si és una dinàmica de fer les coses, sinó veure-ho com una manera d'evitar el món.
Però quan algú va arribar a la seva consulta, doctora Casas, m'imagino que no ve dient és que sóc perfeccionista i això em porta molts problemes, sinó que a més hi ha altres símptomes.
Sí, totalment. Normalment, les persones que tendeixen al perfeccionisme acudeixen a consulta, per exemple, pel tema dels vincles, no? Perquè el perfeccionisme té un alt cost, malgrat que sigui una estratègia que la persona ha utilitzat per sentir-se més segura, més vàlida, no? Té un alt cost, i és perquè les persones amb perfeccionisme són persones amb molta autoexigència, que no toleren els errors, que sovint no acaben d'estar mai satisfetes i acaben buscant més objectius i més resultats, no? Llavors, els vincles en aquest tipus de persones solen ser complicats, perquè la base de les relacions és la flexibilitat i el poder fer passos cap a l'altre. Llavors, quan hi ha aquest punt de rigidesa, quan no es tolera l'error i quan no es poden entendre altres maneres de fer les coses, llavors és quan solen consulten, no pel perfeccionisme, sinó per
les conseqüències,
les conseqüències.
Sobretot amb els vincles, que, esclar, m'imagino que deuen ser difícils, eh? Les relacions amb els altres. Mar Muro, per començar.
Sí, a vegades també acudeixen a consulta o per temes vinculars de relacions o per bloquejos amb el rendiment. Paradoxalment, quan hi ha una part, no, molt perfeccionista que va agafant un grau, no? Aquest patró, bueno, per nosaltres des de la psicologia és un patró emocional, una estratègia, com deia la doctora. Sí? És un patró emocional après que el que fa és intentar aplacar el malestar que suposa creences com no val, no soc suficient, que es van aprendre i que a la infantesa i que queden a vegades amb un pla molt inconscient. Semblen persones a vegades molt segures, molt perfeccionistes, i és cert que tenen una part d'actitud d'afrontar, de superar-se, però quan arriben a aquesta frontera que ja no poden parar, i aquesta seria un dels indicadors importants, no? Quan estem amb una actitud que fins i tot ens pot ajudar a fer les coses bé, a voler fer les coses bé i amb detall, i quan ja entrem està atrapats i hem perdut la llibertat de dir fins aquí està prou bé. Del desig de fer-ho bé a la por a que mai sigui suficient. Llavors, quan ja no podem parar, quan el que estem fent ens ha atrapat i a nosaltres ja no estem controlant el procés de fins aquí, aquí ja podem dir que entrem en una zona bueno, a treballar-nos, perquè comença el patiment i comença l'ansietat habitualment.
Sílvia Caballol?
Completament d'acord, és a dir, jo per mi hi ha un perfeccionisme que és bo, que és aquell que ens orienta cap a l'excel·lència, cap al voler fer-ho bé, però sense necessitar-ho. És a dir, en el moment en què esdevé rigidesa, en què ens resta llibertat, ens domina la conducta, ens fa entrar en la roda de hàmster, en el moment en què aquest perfeccionisme, el que està amagant, no és una búsqueda de l'excel·lència genuïna, sinó que el que està amagant és una por, un buscar una validació en la identitat, una baixa autoestima. En aquest cas, el perfeccionisme és perillós, perquè malgrat socialment et validin per ser perfeccionista, internament pots estar pagant un preu molt alt, no? Pots estar al burnout, treballar constantment sota pressió que tu mateix et poses, el bloqueig, no? Que et dona la rigidesa, no? En el bloqueig en ser creatiu, en ser... és a dir, l'ansietat, és a dir, el preu és alt. És alt, encara que socialment, inclús l'entorn, inclús les xarxes socials t'ho puguin estar reforçant, no? Aquest és el drama, no? Perquè dius, mare meva, no? Pot passar que la persona estigui deteriorant-se psicològicament mentre externament està rebent l'admiració d'aquesta conducta, no? En fi, sí. Hi estic d'acord.
Sí, no sé fins a quin punt aquestes persones, per començar, i en la línia del que ens deia la Marmuro, baixar el llistó els seria útil, no? I dir, mira, escolta, no vulguis fer-ho a un 100%, fes un 70%, no? Amb un 7, conforma't amb un 7.
Jo crec que aquí hi ha d'haver una reestructuració de fons, és a dir, no només de dir, escolta, no cal fer-ho perfecte, sinó fer-ho prou bé, sinó una reestructuració molt més profunda. Què és per mi l'èxit? L'èxit és per mi el que em ven aquesta societat, egocentrisme, abocada a objectius, el poder, el materialisme, el tenir. És a dir, clar, si tu defineixes l'èxit personal, la vàlua personal, en aquests termes, doncs, clar, tu mateix ja estàs entrant en aquesta dinàmica de la roda de hàmster. Per tant, jo crec que sí, hi ha d'haver una reestructuració a molts més nivells, no? I treballar-se la persona internament per poder veure quin és l'origen del meu perfeccionisme, què hi ha darrere, què m'ho està reforçant, fins a quin punt jo he adoptat creences sobre el valor meu que no s'ajusten a la realitat i que no són productives per a mi, ni m'orienten a la felicitat. Llavors, buscar una miqueta tots aquests punts, vull dir, n'hi ha molts, però bueno, em centraria ara en aquests.
Bueno, a mi em sembla que hi ha aquesta doble vessant, no? Tu preguntaves com podem fer o si està bé baixar el llistó, no? I va d'això, de poder anar ajustant les expectatives i el que ens demanem amb un nivell saludable. Val? Llavors, per això hi ha aquesta doble, jo crec, mirada de revisar coses. Una, aquesta societat, no? que premia tant el perfeccionisme i els resultats sense tenir en compte el valor dels processos. Bueno, hi ha altres coses que suposo que ja revisarem, no? de com apreta una societat molt, molt visual, com deia el Bolinches, no? Amb aquests estereotips físics o de productivitat tan alts, no? Revisar tot això per un costat, el context on vivim. I després aquestes parts més internes, aquest patró emocional après que sempre ve de la infantesa, val? On ho vam aprendre. Les persones molt autoexigents sempre han tingut al voltant algú que o els ha transmès directament que ells tenien que ser, no? Que obtenir objectius tenia que veure amb el valor personal, o a vegades no, però han vist amb els pares o les mares com ells funcionaven d'una manera autoexigent. No sempre només és el que han rebut directament, sinó els models que han vist des de petits. Quan tenim una part autoexigent, sempre cal revisar com era l'entorn on estaven i com ells funcionaven.
I aquestes persones, al mateix temps, tal com ens deia la doctora Elena Casas, doncs arriben a consulta moltes vegades amb problemes amb els vincles, amb els seus entorns. Per on comença, doncs, aquest treball, per veure fins a quin punt hi ha perfeccionisme, fins a quin punt hi ha algun trastorn?
Sí, per mi el més important és poder entendre com s'ha construït aquests mecanismes d'adaptació, aquestes estratègies d'evitar el món, més enllà de treballar amb un símptoma o tractar-lo, poder entendre perquè aquesta persona ha necessitat construir aquesta identitat per evitar el món. I aquí normalment s'ha d'anar als orígens, a l'etapa de desenvolupament, als vincles, veure com aquesta persona s'ha pogut sentir estimada o validada o com no, i per això potser ha necessitat utilitzar més estratègies de si ho faig tot bé m'estimaran, si ho tinc tot sota control ningú em rebutjarà, no? O també més pensant en les idees obsessives que venen més per no poder controlar una emoció, llavors per ordenar aquest caos intern utilitzo altres mecanismes d'ordre, no? Revisar amb què va passar, què ha passat en aquella història, quina és aquella emoció que la persona se li desborda, que no ha pogut estar sostinguda i que l'està sostenint amb un símptoma. Per tant, el més important és veure, per mi, què hi ha sota d'aquest símptoma.
De vegades la persona, el pacient, la pacient, pot ser que faci ja molts anys que té aquest símptoma i que no en sigui conscient, fins ara?
Sí, totalment. Jo, més que parlar de símptomes, m'agrada parlar d'una forma d'evitar el món, no? És a dir, els humans, diguem, o qualsevol ésser viu, el que vol és sobreviure, no? I hi ha tot ple de mecanismes inconscients que desenvolupem per poder evitar, per poder sostenir el dolor i per poder transitar la vida, no? Llavors, no parlaria tant de quan fa que té aquests símptomes, sinó aquesta persona al llarg de la seva vida ha anat desenvolupant aquestes estratègies per sostenir certes emocions i pot ser que hagin estat reforçades aquestes estratègies pels vincles que ha tingut en la vida adulta, per plataformes digitals, per la societat, per l'entorn laboral, pel que sigui.
Mar.
Sí, no, aquesta formulació em sembla molt, molt metafòrica però també molt real, no? Lo d'evitar una part del món, no? La part de la incertesa, la part que se'ns escapa al nostre control. Una part que al nostre cervell neurològicament no li agrada gens. Estem fets perquè el risc o el que nosaltres no podem controlar, que abans, no? Fa no tants anys era un tigre, si no teníem aquest punt neurològic de poder observar tots els detalls, de poder controlar-ho tot, doncs, bueno, doncs, realment hi havia riscos importants. Això ha anat canviant. Llavors, però al nostre cervell no li agrada gens aquesta part del món. No? Llavors, quan es tolera poc pues, parts que formen part de la vida, l'error, que forma part dels processos creatius, de la innovació, qui no toleri equivocar-se, serà molt difícil que pugui crear coses noves i explori, per exemple, tot aquest àmbit. Sí? Aprendre's a equivocar-se moltes vegades, que és una cosa que als peques els hauríem de dir, bueno, i nosaltres els adults també ens hauríem de dir. Sí? Qui no tolera l'error pot acabar, per exemple, fent evitacions com un mecanisme de protecció. Sí? Mira, com em puc equivocar o no arribaré a l'excel·lència, deixo de jugar al futbol, no? Deies, dius...
Que he dit, sort que no sóc perfeccionista jugant al tennis, perquè l'Antoni Bolinges em va fer una pallissa considerable, no? Però bé, ens vam jugar i m'ho vaig passar bé. Sí.
Vale, perquè deus tenir una altra part, no? Perquè segur que deus tenir la... No? A veure, és difícil no tenir una part perfeccionista o un desig de fer les coses bé i de superar-nos i de... I inclús aquesta part és motor per fer les coses bé, sí? Però quan aquesta es passa de mida o ens invadeix tot i és l'única que pilota el món intern i només veu objectius amb visió túnel, sí? Aquí és on ens quedem atrapats i no podem compensar amb altres parts més sanes. Per exemple, el sentit de l'humor. Sí? Tu dius, bueno, no? Puc riure'm de mi, no em demano... Pues ja m'agradaria jugar a tennis, sí? Hi ha hagut, no sé què, fer-ho bé, però no? Hi ha una altra part que em diu no cal i no és real que tu puguis ser un 10 amb tot. Llavors, bueno, com si la part perfeccionista no ens porta a l'obsessió i llavors és quan envaeix i anula altres parts més sanes, és quan falta un diàleg intern per arribar més a un punt d'equilibri més sanot.
Costa molt arribar a aquest punt d'equilibri? Cal una teràpia d'anys i panys?
Depèn. Sí. Mira, hi ha estructures de caràcter més tendents al perfeccionisme. De fet, hi ha una que li diuen els perfeccionistes. Sí? Llavors depèn de la persona, de l'estructura de caràcter, de la història de vida que ha tingut, no? També important. Llavors depèn, però treballable és i tant que és. Sí, sí.
Josep Maria Espinàs. El perfeccionisme és la coartada de la inseguretat.
Ha escrit Sílvia Caballol. L'individu perfeccionista necessita comprovar, refer i repensar abans de donar una tasca per bona, amb la qual cosa pateix més esgotament mental. Amb tot, a diferència d'un obsessiu afectat per un trastorn obsessiu o per un TOC, el component ansiós en el perfeccionista se circumscriu a tasques concretes i no comporta disfuncionalitat. Quan hi ha aquesta disfuncionalitat i quan ja estem parlant, Sílvia, per continuar aprofundint, en aquest cas amb les obsessions, quan estem parlant ja d'obsessions?
Jo crec que el control, és a dir, és com el perfeccionisme. Quan tu controles el perfeccionisme i és sa, és bo, però quan el perfeccionisme ja et controla tu, aquí ja hi ha una necessitat, ja hi ha un... En el cas dels obsessius, què passa? El pensament controla a l'obsessiu. L'obsessiu perd el control sobre el seu pensament, no el pot controlar. I això és molt incapacitant. És a dir, així com un perfeccionisme ho repassarà, un perfeccionista ho repassarà 1000 cops un mail, un i 10 i 200, però l'acabarà enviant. Un obsessiu no. Un obsessiu, si estarà una hora, si estarà 10, no acabarà enviant-lo. No? Les idees que l'obsessiu té són intrusives, són perseveratives, és com tenir la ràdio encesa constantment i no poder-la parar. És a dir, és una pèrdua total i absolut del control d'una manera, crec jo, molt més incapacitant que un perfeccionista. No? Per tant, jo crec que el criteri és funcional. És a dir, si et desgasta però avances, bueno, però clar, si et desgasta i a més et bloqueja, aquest pensament et bloqueja, aquí ja estem en el terreny de les obsessions. Si a més no només el pensament et bloqueja, sinó que t'obliga a fer tota una sèrie de conductes per disminuir aquesta ansietat asfixiant que t'està produint aquest pensament sobre el que no tens control, en aquest cas ja estàs parlant d'un trastorn obsessiu-compulsiu, que en aquest cas estaríem, al meu semblar, en un nivell qualitativament molt diferent al perfeccionisme mal gestionat o negatiu. És a dir, estem en una entitat clínica una mica més complexa, amb una base ansiosa clara que s'utilitza... és a dir, sí, amb una base ansiosa clara, però funcionalment estaríem a un altre nivell d'afectació de la vida de la persona que té, diguem, aquest problema. No sé si m'he explicat bé, Gaspar.
Perfectament, Sílvia. Doctora Casas, vol afegir alguna cosa al que acaba d'escoltar?
Sí, estic d'acord amb la Sílvia, no? Que quan ja arriba aquest punt de l'obsessió i a més si aquestes idees, no, que són involuntàries i que generen angoixa ja porten a la persona a fer certs rituals, certes comprovacions per calmar-les, i estem entrant des d'un punt de vista clínic a un espai més complex, perquè més enllà de la història que hi ha darrere, de les emocions que no s'han pogut regular, el símptoma per si mateix pot ser molt invalidant i pot fer que la persona inverteixi inclús hores del seu dia a dia comprovant, fent rituals, i al final no hi ha aquesta sensació de que el pensament es calma.
I en quins casos recomanaria, doctora, la medicació?
Sí, a nivell de la medicació, jo en general la medicació, no, la veig com una eina per poder baixar el soroll, no? O fent servir una altra metàfora, si el símptoma el veiem com està dins d'un túnel, posar una miqueta de llum perquè la persona pugui emprendre la direcció amb l'acompanyament psicoterapèutic. Ja parlant d'un trastorn obsessiu compulsiu, quan per exemple la persona ja es veu molt limitada, per exemple, ja està fent un procés psicoterapèutic i tot i així inverteix moltes hores del dia fent comprovacions, li afecta a la feina, a les relacions, I òbviament tot això genera un gran malestar. A vegades va bé baixar el soroll perquè la persona també pugui escoltar què hi ha darrere, perquè a vegades la medicació el que ajuda és que la persona pugui atravessar aquesta foscor i poder encarar aquella emoció que realment ha sigut tan forta que l'ha portat a desenvolupar tots aquests símptomes.
Mármora?
Sí, bueno, jo penso que hi ha una frontera molt diferent que quan ja tenim un diagnòstic d'un TOC. O sigui, aquí entrem en un espai de patologia i que s'aborda de manera diferent, no? I el TOC, en moltes ocasions, al ser limitant en molts aspectes de la vida i que el grau d'ansietat i de malestar és molt alt, doncs moltes vegades necessita del recolzament, a part del treball psicoterapèutic, de la medicació, perquè aquella persona pugui fer afrontaments de situacions que no pot fer quan té molta por. Per exemple, no? Doncs universitaris que no poden presentar-se a exàmens o treballadors, no? Que no poden afrontar segons quines situacions, no? Llavors, però crec que aquesta és la frontera, no? Al TOC ja parlem de... A vegades hi ha antecedents de la família i aquí tenim coses que han arribat. A vegades hi ha aconteixements, no, de la infantesa que van deixar una petjada molt gran. Recordo, per exemple, ara fa poc una adulta, no, que amb TOC, no amb rituals de conducta, però sí de pensament, no, que m'explicava que ella recorda molt bé quan va començar a fer aquests rituals de pensament, que va ser quan tenia 8 anys i la seva àvia es va morir de cop i ella tenia una relació molt estreta i automàticament diu, jo a la nit tenia por que el meu avi li tornés a passar o li passés al meu avi i vaig començar a fer, no? Si jo penso 4 vegades no passarà. Vale? Llavors, és posar control a aconteixements o espais de la vida, no?, que van deixar una inseguretat o una petjada molt important. Llavors, per exemple, en psicoteràpia reprocessem, amb una tècnica que es diu MDR, tots aquests impactes, vale? Quan, per exemple, podem identificar que algun aconteixement va poder ser important. No?
I pot començar, com el cas d'aquesta pacient, amb res, una sensació de control petita, amb un ritual petit a nivell de pensaments i anar-se fent gros?
I tant. Sí, aquí la doctora Casa ens ho explicarà millor. Però, no, de fet, el TOC té aquest bucle addictiu, perquè són petits rituals que donen, tranquil·litzen amb el moment, amb aquest moment d'ansietat baixa, per la qual el sistema nerviós... Val? Però després, clar, no és cert que nosaltres podem controlar aquests aconteixements, per exemple, no? Llavors, al cap de poc temps, el sistema nerviós et demana que li tornis a donar un tranquil·litzant. Sí? I aquí és on ràpidament les dosis...
Han d'anar augmentant.
Han d'anar augmentant.
Sí.
Sí, i bueno, a més afegiré que, clar, com que són processos interns, un no ho veu com de forma tan conscient com potser si un està malament beu una cervesa, no? Com un procés més addictiu. Llavors, són com unes estratègies que es solidifiquen tant dins de la persona que després és molt difícil canviar l'estructura i, per tant, és difícil poder accedir, en el cas de la pacient que ha explicat, poder accedir a aquell dolor que va sentir quan va morir l'àvia, no? Perquè quan intentes tocar aquella estructura, com que hi ha un dolor darrere, l'estructura encara es fa més forta.
I en aquest cas hem començat parlant del dolor per la mort de l'àvia, però podria començar també per un perfeccionisme malentès?
Sí, totalment. O sigui, un altre exemple podria ser, no?, una persona que ha crescut en un entorn molt exigent i que s'ha esperat molt d'ell o ella i que només va estar validada quan treia bones notes o quan feia un concert o el que sigui, no? Pot, arrel d'aquest perfeccionisme, d'aquesta exigió externa, pot anar desenvolupant idees obsessives entorn a aquest perfeccionisme.
Sí, el que passa que a vegades venen persones, ara que no, que es divulga més la salut mental i em diuen, crec que tinc un TOC, vale? I no és tan així, perquè una cosa són conductes de control molt rígid, però això no és un TOC. Les persones que tenen trets obsessius, a la seva personalitat o fruit d'aquest perfeccionisme, necessiten una de les coses comunes és que necessiten estratègies de control, no només de planificació, de control, de que no hi hagi cap espai que se'ls escapi, cap variable que pugui passar alguna cosa. Llavors, fan conductes que poden semblar, i ells et diuen, no?, compulsives i són obsessives, però una altra cosa és un toc, amb rituals, que són coses il·lògiques, que no tenen a veure amb el que estem abordant. Val?
Sí, llavors, vosaltres, suposo que ara una mica és el pa de cada dia per psicòlogues, psiquiatres, no?, que la persona ve amb el diagnòstic ja de casa, com si diguéssim, no?, que crec que tinc això o estic segur que tinc això. Sílvia Cavallol, vols afegir alguna cosa?
Sí, és així perquè, és a dir, en l'argot, en la manera de... L'argot és el nostre. En la manera de parlar popular de la gent, moltes vegades diu, ui, jo sóc de donar-hi molts toms, sóc molt obsessiva i clar, això es banalitza molt un trastorn, que és el trastorn d'obsessions, en el que la pèrdua de control és brutal, fins que quedes totalment esclau, no?, d'aquesta dinàmica teva. Igual amb el trastorn obsessiu-compulsiu, no? La típica persona que és molt polida, que és molt neta, que comprova molt les coses, és a dir, és un toc. Bueno, mirem-ho, quin grau d'afectació real hi ha, quina rigidesa hi ha, com interfereix en el dia a dia, perquè, esclar, és veritat que, i això en una part és bona, perquè les persones cada vegada coneixen més coses de psicologia, la psicologia cada vegada s'apropa més a les persones de manera divulgativa i les persones saben, no? Però és bo que algú objectiu de fora sàpiga veure si s'ha traspassat aquest límit de la funcionalitat i el criteri del benestar o no, o simplement doncs, són trets de personalitat doncs, que et fan ser amb una tendència obsessiva o amb una tendència obsessiva-compulsiva o amb una tendència perfeccionista, però sense que això arribi a ser com a tal una entitat clínica sobre la que haguem d'incidir, no?
Sí, què els diríeu? I què els diria Sílvia a les persones que ens estiguin escoltant i diguin, mira, doncs, escolta, jo, gràcies al meu perfeccionisme, la meva empresa rutlla bé, pinto bons quadres, jugo bé al tennis...
Jo no em fixaria en la conducta, jo li diria, ets feliç? És a dir, fent-ho t'agrada? O notes un rau-rau a dintre, és a dir, notes que pagues un preu, notes que has deixat ja de disfrutar perquè et preocupa més fer-ho bé i que els altres t'aplaudeixin i aconseguir l'èxit que el simple fet fer-ho bé o fer-ho prou bé, no?, com diem els psicòlegs. És a dir, la conducta pot ser perfectament funcional, però tu pots estar patint internament. Si no hi ha patiment, la persona és feliç i a sobre els resultats són perfectes, escolta, endavant i fora, perfecte. Ara bé, si la conducta és impecable, però el preu que pagues és alt, llavors ens haurem de posar-ho en una balança. Vols seguir pagant aquest preu perquè és un preu que no arriba al llindar que t'afecti, que et cremi a la feina, que ja no disfruto del que faig? Bueno, et compensa, no et compensa? Vols ajustar-ho? Vols gestionar-ho diferent? Vols flexibilitzar-ho? No. En el fons, la persona, amb la seva introspecció, ens ajuda a nosaltres a saber si ha creuat o no ha creuat el límit. És veritat que a vegades, si la disfuncionalitat és molt gran i ja comença a descarregar-la en l'ambient familiar, relacional o social, doncs clar, encara que la persona no tingui percepció del problema, tu ja estàs veient el problema. Però moltes vegades la conducta és impecable fora, no ho diries mai, però per dintre, a l'univers intern de la persona, doncs està patint. Jo crec que és una relació terapeuta, no m'agrada dir pacient perquè a mi m'agrada que siguin actius i no pacients, però és una relació bidireccional. Ells ens donen informació important i nosaltres els hi donem una visió també objectiva
tu
i important per establir límits.
Sí, Sílvia, els tractes de clients... Els pacients?
No, jo sempre els dic pel seu nom i mai em refereixo amb ell com a pacient.
Molt bé.
No, jo els vull actius, aquí estem en creixement, tots, jo també.
Bé, Mar.
Em resulta molt interessant, Sílvia, això que deies, no?, de revisar com ho està vivint per dintre, i també aquesta altra part de que potser hi ha persones que el seu perfeccionisme per ells ja els està bé i no estan patint per dintre, però com deia la doctora Casas, amb el seu entorn sí que hi ha un nivell de malestar. Sí, i a vegades venen a consultar les parelles i els porten les parelles i et diuen, és que no puc més pues, que a casa les coses hagin d'estar al seu lloc, quan, per exemple, no? I ha de ser de la manera de la, el que està bé és fer-ho d'aquesta manera, i a part només hi ha un camí per fer-ho d'aquesta manera.
Ha de ser tot rigidesa. Un repte treballar amb la parella, no? Amb sí. Les dues persones,
sí, si s'estimen és més fàcil. Apel·les, no?
En tot cas, si venen és que hi ha una voluntat de millora, no?
Sí, almenys per part d'un. Sí, quan veuen també el patiment de l'altre, i també quan els ajudes a veure que no, en parella és molt perillós, hi ha un risc de que s'acabi quan no podem flexibilitzar i entendre que l'altre necessita coses diferents. Amb molts temes, no? I que tu puguis ser flexible i tolerar aquestes diferències, perquè si no es va desgastant molt l'altre.
Bé, precisament avui estem parlant en general en aquest programa, no?, de l'antítesi de la flexibilitat.
Exacte. De fet, la rigidesa seria un tret de quan ens posem molt perfeccionistes i tu, i per exemple, no?, i vas dient, jo m'ho noto molt, no? Jo tinc el tret de perfeccionista... Intento pensar en el bon sentit, m'agrada fer les coses bé, acabar-les bé, però quan ja dius, bueno, fins a tal hora, i t'has passat un tal, i dius, bueno, aquí hi ha qui està pilotant, sí? I altres persones, bueno, encara tenen que estar com més atents a aquesta part.
Jo, una mica lligat al que diu la Mar, no? Diria que hi ha aquesta pèrdua de llibertat interna, no? Perquè al final, quan el perfeccionisme està al servei del desig, de la curiositat, del poder gaudir, del poder aprendre, no? Pot ser una eina superpotent, però clar, quan no està lligat a això, i en canvi està lligat al resultat, a com els altres em veuran, no? O a com podré configurar la meva identitat, doncs aquí hi ha una pèrdua de llibertat. I per mi això és com la part que genera més angoixa del perfeccionisme.
Clar, que és, com deia abans la Sílvia Caballol, aquesta part està molt accentuada per les xarxes socials, no? Pel fet d'haver d'estar a l'altura del que s'espera de nosaltres a les xarxes.
Sí, totalment. A les xarxes socials no hi ha un escenari de perfeccionisme que és totalment fals, no? I, bueno, i des del meu punt de vista és una eina de control molt potent, també. I, bueno, fa dècades alguns pensadors com Chomsky i Marcuse ja ho deien, que els sistemes contemporanis controlarien la massa no amb la repressió directa, sinó controlant els seus desitjos. I això és el que fan les xarxes socials, controlen els nostres desitjos mostrant-nos uns ideals de vida, uns ideals de bellesa, i, per tant, els nostres desitjos estan al cervell d'aquestes exigències.
Sí, vivint en un món editable, on no, tot es pot retocar, no, i perquè sigui perfecte. I ens demanem vides perfectes impossibles. Llavors, bueno, evitar la vida tal com és, poder acceptar-nos tal com som, no? Aquesta, la perfecció imperfecta de la vida, perquè realment la perfecció és possible, què vol dir? Aquí una trampa molt gran que ens venen, no?
Per acabar, Sílvia Caballol, tens l'última paraula.
Seguint amb lo de les xarxes socials, jo crec que abans érem més lliures, no? A l'hora de... Perquè ens comparàvem amb l'entorn més immediat, no? I era un entorn realista. Ara què? Ens comparem amb milers de versions idealitzades? Clar, la xarxa social actua com un amplificador, no? On et pots validar constantment, comparar-te constantment, un lloc on es ven l'èxit, l'hiperrendiment, la idealització, i clar, això és gasolina pel perfeccionisme, no? I és gasolina per aquesta... És a dir, comparar-se Si no tens un marc mental de valors molt adaptatiu, molt cultivat i molt ben treballat, és caure en la trampa dels discursos tan propis d'aquesta nostra societat, que jo critico tant, perquè és tan hedonista, tan capitalista, tan egoista, tan egocèntrica, tan mercantilista, tan superficial i tan espiritualment poc treballada. I per tant, tenim molts punts, els que no estan cultivats, a caure en la roda de hàmster, perquè, clar, adopten, prenen com a vàlid aquest fals estàndard d'èxit i de felicitat que el que fa és tot el contrari.
Jo celebro que la Sílvia Cavallol parli clar i català a través de la ràdio pública i en un programa espiritual, precisament. Ets a les xarxes socials, Sílvia? Tu tens presència, la doctora Elena Casas sí, la Mar Muro també. T'ho pregunto.
Jo he tingut una relació amb les xarxes socials que primer no les feia servir per res, després quan se'm va criticar tant els medis i tots, la vaig utilitzar al meu favor com una eina per despervertir tot el que els altres van pervertir, i ara ho he tornat a borrar bastant tot i només penjo articles que escric i alguna foto així suggerent. Per tant, bueno, tenim una relació cordial, les xarxes socials i jo, però no massa més.
Bé, Sílvia Cavallol, psicòloga, penjarem aquest programa a les xarxes socials. Gràcies. Gràcies, una abraçada.
Igual.
Gràcies també a la doctora Elena Casas.
Moltes
fins una altra, i a Marc Muro. Fins una altra, Marc. Als oients i a les oients també, moltes gràcies en nom de Rosa Pujol, el guió de la Rosa Silloé, la realització tècnica, i de la Núria Ventura a la producció.